Ràdio Maricel, 107.8 FM.
Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4. Sona la sintonia de Ràdio Maricel. Dilluns, 1 de desembre de 2014, arrenca una nova edició del Temps de Descompte. La crònica esportiva habitual dels dilluns que els estarà acompanyant fins les 5 en punt de la tarda, cap de setmana, com era d'esperar, molta aigua, molt de vent i amb uns quants partits suspesos, segons informa la Federació Catalana de Futbol. La pluja m'ha obligat a suspendre un total de 872 partits del cap de setmana. Això suposa aproximadament un 18% del total dels 4.872 partits de futbol de totes les categories previstos per aquesta última jornada. En fi, més enllà d'aquests partits suspesos i d'aquesta jornada passada per aigua, com dèiem, d'aquesta jornada futbolística, què destacarem? Doncs, evidentment, haurem de valorar amb la seva justa mesura l'empat d'ahir del Sobrense a Martorell, final boig amb dos gols en el descompte, l'1-2 que feia Geri, el minut 91 i el 2-2 definitiu amb un autogol de Minga també en la darrera acció del maig. Total, es va agrandant o engrandint, millor dit, la llegenda. Ja són 27 partits sense perdre. Partit per dijous, atenció, recordem que el Sobrense afrontarà aquest dijous a partir de 2:15 del vespre el partit pendent que té de la quarta jornada amb el Moja. Pel que fa a la tercera catalana, aquí ja són uns quants partits més suspesos, com el del Sitges, que es va haver de suspendre a la mitja part amb empat a un entre el conjunt de Jordi Serra i el Montserrat Igualada. Aiguadols, que es va quedar durant una bona estona a les fosques i, finalment, com dèiem, suspensió del maig, tot esperant la data definitiva per poder jugar la segona part. En el món del bàsquet, victòria del bàsquet Sitges en una de les pistes considerades més complicades, com és el club bàsquet Alpicat, 74-77, quan a manca de 5 minuts el conjunt de Dupiñero duia un avantatge més còmode, de 10 punts. Un de triomf consecutiu en una jornada en la que també cal destacar que el segon classificat, el Collblanc, va punxar a la pista del Molins de Rei. Una bona jornada en definitiva per als equips sèniors del bàsquet de Sitges amb les victòries tant del sènior B com del sènior femení. En hoquei patins, mal resultat del club patí Sitges a la pista del Monjos amb derrota per 7-5. I en rugby també destacarem la derrota del Rugby Club Sitges a Sant Cugat per 49-12. Victòria, però, en canvi, del sènior B, amb el Carbonès de Terrassa, que l'apropa una miqueta més per classificar-se per al grup d'ascens de categoria. 4-3, gairebé 4-4, comencem. Quatre i sis minuts de la tarda, ho comentàvem ara tot just uns momentets, en començar amb aquest temps de descompte d'avui dilluns 1 de desembre, amb aquesta xifra, aquests 872 partits suspesos al cap de setmana, com era d'esperar. Pluja, vent, una xifra que, segons envia la nota de la Federació Catalana de Futbol, suposa aproximadament aquest 18% del total dels 4.872 partits de futbol de totes les categories previstos per aquesta última jornada. El dispositiu, per tant, previst per la Federació el passat divendres amb motiu de l'alerta meteorològica ha funcionat perfectament i ha evitat desplaçaments innecessaris als clubs afectats, sobretot en el món del futbol base. En aquest sentit, fins a un total de 408 dels 872 partits suspesos es van poder ajornar de forma telefònica, de mutu acord entre els equips afectats i prèvia comunicació a la federació. En total, el temporal ha obligat a suspendre finalment, com dèiem, aquests 872 partits de totes les categories previstos per aquesta última jornada, per aquest darrer cap de setmana del mes de novembre. En aquest sentit, la federació ha enviat o ha ofert una comunicació als clubs amb la següent informació. En relació amb els partits que s'han ajornat o suspès a causa de la pluja esdevinguda durant el cap de setmana, us informem que s'ha acordat de concedir als clubs un termini de 7 dies per tal de proposar, amb la conformitat d'ambdós equips, una data per la seva celebració, que sempre haurà de ser, És important aquesta dada anterior a la finalització de la primera volta del campionat. Si transcorregut aquest termini no es rep cap proposta, es procedirà a la designació dels encontres per una data intersemanal anterior a les vacances de Nadal. I en el cas concret del grup tercer de la segona catalana, hi ha hagut fins a 3 partits suspesos: el Júnior Can Vidalet, el Vista Alegre Prat B i tampoc es va poder disputar el Marianao Unificació Bellvitge. Per tant, els marcadors que ens deixa aquesta 13a jornada han estat aquests: Gornal 2, Espluguenc 0, Martorell 2, Sogorense 2, Olivella 0, Sant Cugat 3, Sant Mauro 3, Penya Unió Màlaga 2, Sant Joan d'Espí 3, Moja 2, atenció perquè anava guanyant el Moja per 0-2, i finalment el darrer resultat és el Vega 0, Sant Andreu de la Barca 2. Líder continua la Unificació Bellvitge amb 26 punts, seguit del Vista Alegre amb 25 i el Can Vidalet amb 25 punts. També, curiosament, aquests 3 equips, els 3 primers classificats, no han pogut jugar els seus respectius partits aquest cap de setmana. En quarta posició hi trobem el Sogorense amb 24 punts. Atenció, perquè aquesta és una dada que cal afegir a les moltes que els estem oferint també en aquests últims dies pel que fa al Sogorense. El Sogorense té un partit pendent, el que haurà de jugar amb aquest proper dijous a 8:45 del vespre davant el Moja Municipal d'Iguadols, partit pendent de la quarta jornada. Si el guanyés, si fos capaç de sumar els 3 punts, el Sogorense es col·locaria líder de la classificació. De moment, però, quart classificat al conjunt sitgetà amb 24 punts, 21 per Moja, per Sant Cugat i per Sant Mauro, 20 punts per Gornal, 16 per Marianao i Martorell, 14 punts per Sant Joan d'Espí i Olivella, 13 per Júnior, Prat B i Vegas, i tanquen la classificació el Sant Andreu de la Barca amb 12, 11 per Espluguenc i Penya Unió Màlaga amb 8. I com es diu en aquests casos, vam viure sens dubte un autèntic final de bojos ahir al camp del Martorell amb aquest empat a 2 final del Sogorense i aquella sensació que, tot just quan va acabar el partit, quan l'àrbitre va xiular la fi del partit, tots plegats, com deia, teníem la sensació que el Sogorense havia perdut 2 punts. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Han passat les hores i aquella sensació no és tal, sinó que probablement sigui tot el contrari, que el Sogorense va sumar un bon punt.
Sí, sí, és un magnífic punt, no? El camp del Martorell. El que passa és que, clar, com tu l'has dit, no? Acaba el partit i doncs tens aquell mal regust. Sí.
Acaba el partit i te'n vas emprenyat, no? Sí. Els primers minuts, després del final del partit, dius, ostres, tenint en compte com va anar el final del partit, amb empat a 1 s'arriba al minut 90, el 91 Geri fa l'1-2 i quan tot semblava que el Sogorense estaria tan a prop de sumar la victòria, un autogol de Minga en la darrera acció del partit, perquè va ser l'última, perquè va ser marcar el gol al Martorell, aquest autogol de Minga, i l'àrbitre decretar la fi del maig. Doncs l'empat a 2, repeteixo, deixava tothom una mica moix.
Sí, clar, perquè tu l'has dit, no? Estàs jugant tot el partit amb un marcador favorable, controlant, a fases controlar força bé, i doncs en 4 minuts se'n va tot a l'aigua, no?
Sí, sí.
Perquè en 4 minuts te decideix al final. En 4 minuts doncs passes d'un possible 1-2 a un 2-2, no? Però és que, clar, de l'1-0 passa l'1-1 al minut 91, després arriba l'1-2 i finalment el 2-2. Vull dir que en res, en 4 minuts es decideix un partit.
En un període de 4-5 minuts.
4-5 minuts.
Sí, sí, s'acaba decidint la sort del partit amb aquest empat a 2, amb un Martorell que, bé, venia d'una gran ratxa al seu propi estadi. Tan sols havia perdut un partit amb
un
el Vista Alegre.
Vista Alegre, sí, havia empatat un altre. Uh-huh. Ara ha empatat dos.
Això no deixa de suposar una dada important i que cal significar, en el sentit que Martorell és plaça complicada.
És complicada, és molt bon equip. A més, tu mires jugador per jugador i n'hi ha jugadors doncs, que ja fan temps que es mou per aquests camps de la segona catalana, abans la preferent i fins i tot primera catalana, i són bons jugadors. Té un molt bon equip i això ho va demostrar. El que passa que, clar, davant tenia un equip com el Sogorense que va controlar força bé. Potser li va faltar ahir al Sogorense I ho deia el president, per darrere, quan lo teníem a darrere i ho deia, una miqueta més d'intensitat. Potser el que li va, lo que va tenir el camp de Sant Mauro, li va faltar ahir en aquest partit, perquè el Subvenç va tenir ocasió per sentenciar el partit.
I un palet més de sort o encert, digue-li com vulguis. No sé, si a parts iguals, la sort i l'encert, però en qualsevol cas el Subvenç, típic partit d'ahir, s'ho poden imaginar, amb ocasions clares per al Subvenç que no les transforma, 0-1, 0-1, 0-1, i el 86 t'arriba a l'empat a 1.
Clar. Això fa mal, I a més de la manera
mal,
que
va fer mal aquest empat, aquest gol del Martorell.
Estaven buscant, estaven buscant. De fet, havien tingut tres ocasions clares que va estar molt bé Toni Santos, no, el porter del Subvenç, però al final doncs van marcar
el tanto Balcàtero la Fuente que
van marcar l'empat a 1 i després ja arriba els minuts d'infart, no? Perquè, clar, el Subvenç este fa el més difícil, el Geri te marca l'1-2 i doncs quan tu creus que el partit ja està acabat, doncs arriba a
la jugada desgraciada.
La jugada desgraciada.
Tot i pilota... que ara ho escoltaran, perquè el Josu s'autoinculpa, no?, una miqueta d'aquest resultat final pel fet d'haver produït un seguit de canvis en aquesta part final del partit. Bé, en qualsevol cas, els canvis sempre estan per una qüestió doncs, de millorar el que es fa.
Quedava molt poc temps, però ell va mirar molt la cinquena targeta.
Era una qüestió de targetes.
La cinquena targeta del Marc Sardà. Mm. Bueno, el Marc Sardà perquè tenia una i el Josep Maria Mercè perquè també tenia una i doncs podia provocar la cinquena, no? I això le priva un partit sense jugar, no? Per això ell va fer el canvi, un canvi que molta vegada te surt bé, en aquest cas no le va sortir, però no le va sortir perquè no fos bo el canvi, sinó perquè doncs va donar la casualitat que el jugador que surt doncs l'àrbitre li surt unes mans que fins i tot el jugador diu que no li toca les mans, que li toca el cos, i aquestes mans provoca l'empat a 2 i curiosament el gol se'l fa un jugador del Subvenç, Francesc Minga,
un cop de cap intentant doncs rebutjar la pilota amb la mala sort, amb la desgràcia que supera l'estirada de Toni Santos per alt. En fi, un gol desgraciat que així d'entrada suposava un mal final amb aquest empat a 2, però que Toni, com dèiem, aquesta llegenda, aquesta petita gran llegenda del Subvenç es va fent un pèl més gran. Ja són 27 partits sense perdre.
Clar, és que són 27 partits, són 12 partits de competició
d'aquesta temporada,
segona catalana, deixant de banda que té un partit per jugar.
Amb la possibilitat que siguin 28 si aquest dijous guanya el Moja.
I clar, és que tenint en compte una cosa que ja fa, jo parlava ahir quan sortíem del camp, ja fa, el Subvenç ja ha portat 3 setmanes com el líder d'imbatibilitat.
Sí, líder invicte, invicte. Ens referim a l'únic equip que no ha perdut.
Que ja ha portat 3 setmanes que és l'únic. Doncs clar, això diu molt a favor del Subvenç quan per davant tens Levante les Planes, que va estar lluitant l'any passat per pujar, Unificació Bellvitge, que és un equip fet a la segona catalana, tens molts equips, Sant Cugat Esport, que va al camp de l'Olivella i li fa un 0-3, que tens molt equip, i l'únic que està allà i demostrant doncs que té potencial i que doncs és un equip amb molt d'ofici és el Subvenç.
Com a mínim no li està perdent la cara a la competició, després passarà el que passarà perquè la temporada és molt llarga com es diu en aquests casos, però compta amb aquesta dada també que el Subvenç es podria col·locar primer si suma els 3 punts d'aquest dijous.
Sí, a més la sensació que dona, no? Perquè és un equip que quan arriba a un camp rival dona aquella sensació d'equip fet, d'equip que sap a lo que juga i doncs que crea ocasions, perquè ahir el Subvenç, és que l'episodi del Subvenç d'ahir és que va tenir ocasions per a guanyar el partit, matar-lo en el moment idoni, no el va matar i al final doncs va acabar
Ara fixa't
com perdia 2 punts, no?
Una miqueta el que va començar passant el partit d'ahir va ser el reflex del que va acabar passant també al final, perquè al minut 6 pilota claríssima, ocasió claríssima de Martorell al pal, i a la següent jugada Josep Maria Mercè fa el 0-1.
Sí.
Allò ja explicava una miqueta el que seria el partit.
Sí.
I déu-n'hi-do.
Sí, i a més, amb molt bones triangulacions. Ahir me va agradar molt el Subvenç perquè va lligar moltes jugades d'atac molt bones i li va faltar el puntet d'arribada, no? El puntet de sort d'arribada, no? Però les sensacions que...
Aquell cop de cap del Josep Maria al pal.
Al pal, després el remat de capa. tot sí, sol sí. Davant del porter
sí, li va sortir
un,
núvols, li va sortir mossegada la rematada sí,
Josep Maria Mercè se rifa al porter i treu una volea per sobre de la porteria que veiem més a prop al
un
gol.
Xut també de Jordi Cano també.
Sí, per sobre,
per sobre el travesser.
Que va tenir ocasions per matar el partit i al final va acabar empatant però donant molt bones sensacions d'equip.
Hem d'escoltar les paraules del míster de Josu Julián, molt clar i molt sincer en el sentit del que explicàvem abans, no? que ell creia que s'havia equivocat amb aquests últims canvis.
Ara és una sensació d'autoculpa que no us podeu ni imaginar, perquè és el que els he dit als jugadors ara mateix, crec que la culpa és totalment meva per fer els canvis que faig al final, perquè si no faig aquests dos canvis no hi ha el minut aquest que ens fan el gol. Crec sincerament que si quan marquem el 2-2 no faig aquest canvi, queden 30 segons, s'acaba el partit i fora. Bueno,
tots els canvis tenen una explicació o un raonament.
Simplement el Josep Maria estava amb targeta, el Marc Sardà està a una targeta de fer la cinquena, 1-2, queda un minut, dius, lo fàcil és això. Clar, no t'esperes que surti, que l'Edgar li vagi a la mà, que, bueno, també et dic que el minut 90 anaven 1-1. Sí. I clar, ells dirien el mateix, no? La jugada, no sé què és, el partit s'acaba 1-1. Bueno, suposo que després fredament direm, bueno, és un punter d'aquí, aquí només s'ha guanyat un equip en tot un any, en el que portem de l'any passat i aquest any, només ha guanyat el Vistalegre i hem estat a punt. Bueno, hem sumat fora de casa. Uh-huh. Ja està.
Típic partit, perdones, les tens, potser aquell pal del Josep Maria i la posterior rematada del Capa que l'ha rematat molt, molt mossegada, allà estava el 0-2 i estava probablement al partit, clar, ara és un parlar, però repeteixo, no? Quan has tingut tantes ocasions clares per matar el partit, si es pot dir així.
Sí, hem tingut ocasions, també et dic que hem de ser realistes, ells al minut 1 han tingut un pal, sí. Ells han tingut dos remats a dos corners que han estat a punt d'això, que el Toni ens ha salvat dos sota pals. Hem de ser realistes, nosaltres hem tingut moltes, ells també han tingut dos o tres que han pogut o posar-se per davant o empatar i no sabem com hagués anat. És un camp que té això que ja vas a reons, hi ha moments que has d'agafar aire i pateixes, hi ha moments que ells han d'agafar aire i pateixen, i així ha sigut. El problema ha sigut que, bueno, ens ha sobrat aquests dos últims minuts que no s'ha pogut defensar bé una pilota parada. Això sí que és una passió, una pena, però bueno.
Els primers minuts hem vist que a l'equip li costava ubicar-se, no? Probablement per les dimensions del terreny de joc.
Jo no diria tant això, diria més per com jugaven ells, perquè jugaven tres jugadors allà al mig en línia, i com nosaltres juguem diferent, ens costava agafar les marques, sobretot del Déu, que venia molt a la banda esquerra. I bueno, crec que a partir del minut 15-20 que hem canviat i hem enrederit el Sardà, ho hem començat a controlar més. De fet, ha vingut el gol i han vingut, crec que ja no han tingut cap arribada a la primera part, i a la segona part han sigut totes pilotes aturades d'ells, que avui no hem estat massa encertats en defensar la pilota aturada. Però bueno, algun dia havia de passar que el Sogorense pogués també tenir alguna errada en defensa, no passa res.
No ha faltat una miqueta la segona jugada, no?
Sí.
Mira que el Sogorense l'afina bé, eh?
Ja, però el Sogorense la segona jugada la té molt de la mà quan juga en un camp reduït. Va. Clar, aquí les distàncies són molt més grans, hi ha jugadors que en aquell moment no poden fer tres passos més dels que s'ha de fer, sinó perquè estan ofegats, perquè han fet una carrera abans. Clar, passen mil coses que no les pots controlar. Òbviament el rival juga, és un bon equip, i bueno, sí que és cert que a la segona jugada a vegades ens ha faltat una miqueta més d'encert, però crec que igualment ells també els hi ha faltat i hem tingut segones jugades en atac, però no les hem fet. Bueno,
Bé, és un punt que, com et deia abans, probablement al cap d'un temps valorarem en la seva justa mesura, i ara amb la mirada posada en el partit de dijous, no? Setmana especial aquesta, perquè evidentment hi ha competició dijous, com l'enfoqueu?
Doncs mira, intentarem recuperar jugadors, que els jugadors es recuperin físicament, perquè jo crec que han fet un esforç molt gran.
Clar, avui és
un esforç molt gran, però bueno, suposo que els del Moja també hauran fet un esforç molt gran. Llavors, en aquest sentit, no, tampoc ha de ser cap excusa dijous. Demà intentar recuperar els jugadors, demà passat a entrenar quatre aspectes del partit de dijous, recordar el que vam parlar la setmana de Moja, i dijous intentar fer-nos forts a casa i anar pels tres punts, que és el que farem. Després ja veurem com va el partit, i tenim un rival davant que és molt fort, i bueno, però primer recuperar els jugadors demà tranquils i ser positius, perquè és un punt que hem sumat, ja està.
Doncs el Sobrense, que té previst aquesta tarda a partir de les 7 fer una sessió d'entrenament de cara a preparar, Toni, aquest partit de dijous, setmana aquesta especial, amb competició entre setmana.
Sí, molt especial, perquè n'hi ha equips, doncs, que aprofiten aquest pont, doncs, per jugar entre setmana i fer festa, no?
Sí, evitar jugar el 7 i el 8, per exemple, correcte, dissabte i diumenge, per així, doncs, aprofitar que dilluns és festiu, evidentment, i que...
Aquestes mini vacances, no?
Evidentment.
Curtetes, però bones, abans d'arribar al Nadal, no? El 26 de Nadal.
Ens feia una reflexió el president del Sobrense, en Manu Julián, tot tornant de Martorell. El partit de dijous em fa por, perquè el Moja ve després de 3 derrotes consecutives. Encaixarà la quarta?
Ja. Sí, però, a veure, jo quan tu has parlat del marcador del Moja, que anava guanyant 0-2 i va acabar perdent 3-2, és el que jo, doncs, sempre valoro del Sobrense. El Sobrense és un equip que te pot encaixar, com ahir, doncs, un empat en l'últim minut, com ell també l'ha aconseguit. Però defensivament és un equip molt seriós. És un equip que treballa molt, que cobreix molt els espais, i que segur que en el seu camp, doncs aquí al Municipal, que aún és més petit, menys espai de ser. Però molt bo que sigui el Moja, ofensivament, perquè és un equip que marca gols.
Sí, una cosa bona té el Moja és que és un equip...
Té un atac...
Un atac...
A molta arribada.
Fenomenal,
no?
Sí.
I doncs, però clar, és que defensivament el Moja no és el Sobrense. És més compacte el Sobrense. I per aquí li pot fer mal al Sobrense. Per aquí pot fer mal el Sobrense al Moja, no? Per la part defensiva, la prova la tens doncs, en aquest marcador, guanyant 0-2 i perdent 2-3.
Sí.
Doncs fa tot l'esforç i al final acaba perdent, perquè defensivament el Moja no és un equip tan bloc, tan equip com Unificació Belvitge, com el Sobrense, com el Sant Cugat Esport.
El que és cert, Toni, és que el Moja, sobretot a nivell de resultats, ha baixat.
Ha baixat,
perquè clar, són...
És que aguantar el ritme és complicat, eh?
Nosaltres dèiem i preguntàvem, aquest Moja, no?, que ens sorprenia fins a cert punt que mantenís aquest ritme, i el company de Penedès Televisió, Ramon Filari, ens deia fins que algú de l'11 inicial es lesioni o hi hagi sancions, perquè el Moja té un molt bon 11, però a partir d'aquí, si li vas traient peces d'aquest 11, la cosa comença a anar pel pedregar. En qualsevol cas, bé, són 3 derrotes consecutives les que ha patit el conjunt penedesenc, i veurem un bon partit, sens dubte, dijous, repeteixo, 8:45 aquí al Municipal d'Aigua Dols.
Molt bon partit.
Ja es poden abrigar una miqueta si estan interessats en desplaçar-se fins a Aigua Dols, perquè és a partir de dijous quan les temperatures comencen a davallar una miqueta.
Sí, però
val la pena. Però és desembre, eh?
Val la pena obligar-se,
sí.
I anar a veure què partit, eh?
Sí, sí.
És que perdes un partit d'aquest any del Sobrense...
Sap greu.
Sap greu, eh? Sí. Però molt greu, perquè aquest any estem gaudint d'un equip molt bo.
Sobrense Moja, dijous, 8:45, el liderat en joc. repàs els resultats de la jornada número 13 amb el grup 12 de la tercera catalana, també amb alguns partits suspesos, fins a un total de 3. Jo creia que eren més, però bé, 3 partits ajornats a causa del mal temps. Un d'ells, el Cubelles Calaf, tampoc es va disputar amb el Sant Pere Molanta i el Ribes, tot i que aquest partit, segons ens diuen, ja havien quedat d'acord el dia abans per no jugar-lo, i finalment tampoc es va jugar, o sí que es va jugar, però només mitja part, el Sitges 1, Montserrat Igualada 1. La resta de marcadors han estat aquests: l'Amúnia 0, Bases Pirall 7, el Sant Cugat Sesgarrigues 1, Òdena 7, l'empat a 1 entre Penya Jove de les Roquetes i les Roquetes, el Riu de Villes 1, Piera 2, el Fundació Leti Vilafranca 1, la Granada 0 i la Noia 3, Carme 1. L'Òdena, que cada jornada que passa es fa un pèl més fort, suma ja 33 punts, liderant aquesta classificació. A 6 trobem la Fundació Leti Vilafranca, 27 punts també per Piera, 23 per Anoia, 23 punts per Calaf, 21 per La Granada, 18 per Cubelles, les Roquetes ocupa el 8è lloc amb 17 punts, 16 per Sant Pere Molanta, Sitges també té 16 punts, 14 punts per Carme, 13 per Base Espirall, els mateixos que la Penya Jove, 12 per Riu de Villes, el Sant Cugat Sesgarrigues és quart per la cua amb 12 punts, i els tres últims són el Montserrat Igualada amb 10, 10 punts també per en Ribes i la Múnia amb 4. I aquest grup 12 de la tercera catalana, no direm que es posarà totalment al dia, però aquest cap de setmana, aprofitant doncs, que és pont i que la federació té aquest pont assenyalat per la disputa dels partits pendents, en sabem uns quants i els comentarem, els que sabem. Hi ha previst que juguin el Penya Jove Anoia el dia 7 a 1:15, també el partit entre la Múnia i la Fundació Leti Vilafranca el dia 7 a 1:15, i també a 1:15 el dia 7 el Base Espirall Montserrat Igualada. Aquests són els partits, Toni, que de moment sabem que jugaran el proper dia 7 de desembre. La resta, doncs, com els acabem de comentar fa uns momentets, i segons nota de la federació, aquí sí que cal posar-se d'acord entre els dos clubs afectats. Si no s'arriba a un acord, doncs serà la federació la que marcarà la data del partit, amb una premissa molt clara, i és que aquests partits s'han d'haver jugat abans no acabi la primera volta.
Sí, i a més n'hi ha partits que falta per jugar minuts, no? Per exemple, dijous jugarà els 25 minuts que falten per jugar, 25 minuts, 30 minuts, els que falten per jugar entre Sant Pere Riu de Villes
i el Ribes.
El partit doncs començarà a les 9:30, la mitja hora que falta per jugar, a les 9:30, i doncs ja serà un dels que jugarà. Vaig estar parlant amb el vicepresident del Cubelles i doncs no tenen data encara, però clar, tot fa preveure que el club buscarà. Clar, un dia entre setmana és complicat, buscarà doncs, o un dia entre setmana o bé aprofitar aquestes dates doncs, per jugar aquests 25 minuts. 25 minuts no,
anava a guanyar el Cubelles, oi?
Sí, 65 minuts, 3-0 guanyava, als 25 minuts ja guanyava el Cubelles 3-0.
Déu-n'hi-do, quin canvi el Cubelles, no?, amb aquestes dues últimes jornades.
És que tu parlaves de 18 punts, però és que jo ja sumava 3 més, perquè clar, 3-0...
Sí, és difícil que el Calaf pugui reaccionar, tot i que evidentment ho pot fer.
Sí, el que passa que, doncs, segons me van explicar ahir, doncs el Cubelles, si acaba el partit, li fa una goleixada al Calaf, perquè doncs el Cubelles estava supermovil. Ha canviat molt, Sembla mentira el que fa un entrenador,
Sí, de vegades el canvi d'entrenador propicia doncs, aquest canvi, digue-li, d'actitud, de motivació, de bons resultats.
És que quan Juan Mamula plegava del Cubelles, ho va dir clarament, doncs jo plego, me'n vaig, perquè penso doncs, que aquest equip no està aprofitat, perquè tenim un equip per estar a dalt i estem aquí patint, no? No sortint res, no?
Com a mínim, sí, sí, ho va ser.
Va ser molt honrat, ell va marxar, i la prova atent que ha arribat aquest entrenador, doncs l'han guanyat tot.
El Sitges, Toni, empat a un momentani amb el partit que es va jugar dissabte a Aiguadols. Déu-n'hi-do quina tarda de dissabte tan lletja, tot i que quan va començar el partit no plovia massa massa fort, vull dir, sí que feia un vent prou important, aquesta llevantada que ens ha acompanyat aquest darrer cap de setmana. Va començar marcant amb Montserrat Igualada, una vegada més el rival se li posa per davant el Sitges, tot i que el Sitges va jugar uns 20 primers minuts força, força satisfactoris, fins al punt que a la mitja hora un penal el va transformar Gonza en l'empat a un. Acaba la primera part, llums apagades, pluja forta, vent encara més fort, i dubtàvem seriosament si el partit podia continuar. Al final, doncs, passats 35 minuts més o menys des de la finalització de la primera part, l'àrbitre amb gent del Sitges i del Montserrat Igualada van baixar al terreny de joc, van inspeccionar-lo, però el terreny de joc certament, almenys des de la zona que estàvem nosaltres, es veia com una autèntica piscina. No es podia jugar, tot i que, pel que ens va explicar el Jordi després, el Montserrat Igualada
volia
forçar una miqueta la màquina per acabar el partit. Certament, sent honestos també, i ho hem de ser sempre, el partit no es podia jugar.
No, era totalment una piscina.
Sí que aquí tothom busca els interessos, personals i particulars, però això va en contra una miqueta de l'espectacle futbolístic.
Sí, clar, ells miraven...
Amb el risc també que els jugadors puguin prendre mal.
Sí, però clar, Montserrat Igualada és un equip més físic, i la prova tens que contra pitjor estigués el camp, millor l'anava amb ells. De fet, quan millor va jugar els Sitges és quan el camp està més sec. Quan va començar a ploure i fort, el Sitges ja no estava tant, perquè no podia lligar aquelles pilotes, aquelles trenades.
No, clar, evidentment el Sitges no és un equip físic com ho pot ser el Montserrat Igualada.
I en canvi Montserrat Igualada se sentia molt còmode, l'anava molt bé perquè anava controlant el marcador, arriba l'empat, però tot i l'empat de penal, doncs el Montserrat se sentia còmode perquè li costava arribar al Sitges per això, no? Perquè el pilota ja lliscava molt, perquè se l'escapava, no podia fer control.
Mals controls, males passades,
no arribava bé les pilotes, i això l'anava força bé amb ells, no? Clar, evidentment, ells venen d'Igualada i volien acabar el partit precisament per això.
També s'entén, evidentment, que fas un desplaçament d'uns quants quilòmetres i penses que per evitar haver de tornar un altre dia, no és el primer cop que li passa a Montserrat Igualada, això.
No, per això, és que, mira, i l'any passat...
Aquí a Sitges em refereixo, eh?
Aquí a Sitges, sí, i sí, l'any passat el Suburense tenia que jugar a Montserrat Igualada, i doncs va ser l'any passat, va ser o ara fa dos anys?
No ho recordo,
per motius d'aigua, també el Subvenció va tenir que jugar el partit ajornat.
Sí.
Just a la fusta.
En fi, malgrat tot, malgrat aquest empat a un momentani, repeteixo, i que queden 45 minuts per disputar, queda ara per confirmar la data del partit. De moment no hi va haver cort el mateix dissabte. El Jordi va parlar de la possibilitat, creiem que remota, de poder jugar amb aquest dimecres. Dijous, per tant, no es pot jugar perquè, evidentment, juga el Sobrense aquí a Aiguadols. El cap de setmana tampoc, perquè la Montserrat Igualada ha d'anar a jugar al camp del Base Espirall, un dels partits pendents que té. Per tant, aquí entenem que aquest cap de setmana no es podrà disputar, i molt menys, evidentment, a partir de demà passat. En qualsevol cas, aquestes eren les paraules del míster del Sitges, en Jordi Serra, després d'aquesta primera meitat amb el Patagon.
I deia, se treia les pulses de sobre i deia que decidia amb nosaltres, ells volien jugar, nosaltres... El jugador sí, però nosaltres veiem que no estava al camp per jugar. És un equip que és molt expeditiu, és un equip que és viril, va en correcció, però va molt forts. I jo crec que la nostra manera de jugar i la nostra velocitat dels puntes, si el Nico se la tira llarga, per exemple, la pilota se li frenarà, no? Vull dir que perdíem una miqueta aquest avantatge, però jo també creia que era positiu jugar perquè físicament ells crec que aguanten una part i una mica més, com ja he vist algun dia al Montserrat, igual li vaig veure a Ribas. Tenen un petit baixó a la segona part que creia que podíem aprofitar, no? Però bueno, haurem de preparar el partit a una meitat, no? Que quedarà amb un 1-1 i bueno, pues a veure què passa.
Del que ha passat en aquesta primera meitat, Jordi, què ens pots dir? L'equip ha tingut ocasions, al minut 6 en té una molt clara i al 7 arriba el 0-1, sortosament doncs el Gonza ha pogut empatar de penal, però bé, l'equip, sobretot en els primers 20 minuts, ha tingut bona arribada a dalt.
Sí, és una mica la lectura que venim repetint, no? Vull dir, saps que no marques, tens ocasions, hem sortit intensos a dalt, bueno, ja et recuperes amb aquesta dupla atacant, que crec que és molt bona dupla, no? Sí, mentre respectis les lesions, que vinguin a entrenar i no hi ha expulsions, i hem creat ocasions, no? Fins i tot amb l'arribada del Dragos, que ha arribat des de molt enrere, i quan ha arribat sota porta, que ja tothom ja cantava el gol, pues, l'ha tirat per sobre el travesser, no? Però bueno, hem vist ocasions, hem de veure la cara positiva, hem vist una fantàstica jugada del Jaume Jordi, que és qui ha donat l'assistència, i s'han vist coses, l'equip torna a estar agarrit, hem tornat a apostar per tres homes a mig del camp, amb la variant del Xavi avui pel Gonza, i ficar un Jaume Jordi una mica més ofensiu que quan juguem fora, que potser optarem per tancar una miqueta més les línies, perquè ens marquen molts gols, com és ho estem veient, no?, que ens marquen masses gols, i avui, tot i això, pues, la primera jugada mig d'esquena ens ha marcat un gol per l'escaire, no? Vull dir que hem de canviar aquesta dinàmica. Jo crec que els nanos ho estan aconseguint a poc a poc, però és una feina llarga i feixuga. Vull dir, no serà cosa potser d'una setmana o de dues, sinó que potser ens costarà més del que ens pensàvem aixecar-ho.
Tenim aquella sensació, Jordi, que l'equip potser li falta continuïtat, ja no amb la jornada, sinó en els mateixos partits, no? Perquè el guió, com veus, és el mateix, no? L'equip comença bé, té presència a dalt, però a partir del minut 20-25 una miqueta la cosa s'atura.
Jo crec que això potser se solucionarà el dia que marquem dos de cop, no? Vull dir, marques 2 o 3-0 i llavors marques, igual guanyes 8-1, no? La dinàmica de que no entra la pilota, pues, et va minvant, va creant aquestes forces negatives, no?, que en tots ens venen. Jo inconscientment, quan ha fallat el Dragos, dic, ara ens marcaran, no? Vull dir, sí. És una cosa que mai un entrenador ni un futbolista hem de pensar, perquè els aspectes negatius sempre acaben absorbent-te, no? I ens han marcat, i aquest baixón sí que es dona, no? Del 20 al 30, del 25 al 35, i a vegades ens costa, pues, el que avui no ens ha costat, no? Perquè avui l'equip ha tornat a estar intens, ja no està com el dia del Calaf o el dia del Sant Cugat, que en 5 minuts 10 et pinten la cara, no? I avui, pues, i l'altre dia Piera, jo crec que aquesta intensitat ja la tenim. Ara falta que la pilota entri, que ens respecti les lesions, que els nanos s'entrenin i que es comprometin amb l'equip, i jo crec que acabarem fent una bona temporada. Serà ja difícil agafar els de dalt, és obvi, però treballarem per anar escalant, no? Per anar un, l'altre, i a poc a poc, aviam si ens van sortir les coses.
Ara suposo que s'haurà de buscar una data per acabar aquests 45 minuts que resten. Sí. Clar, la primera opció era aquest cap de setmana, però...
Ja han partit ja al camp de l'Espiral, i el dia 7, a les 12.
D'acord.
Juguen ells, i llavors estàvem buscant fins i tot per jugar aquest dimecres. Volíem jugar dijous, però lògicament el dijous està ocupat perquè juga el Sobrense contra el Moja. Llavors estan parlant de fer-ho dimecres, perquè aquest partit s'ha de jugar abans de la finalització de la primera volta. Vull dir, no pots anar més enllà, no? Hauria de ser una cosa que suspenguis l'últim partit de la primera, no? Llavors buscarem una data, i tan bon punt sapiguem, pues, òbviament us ho farem sapiguer.
Hi ha opcions reals de jugar-se dimecres?
Ho ve molt just, ja. Ho ve molt just. Vull dir, a mi m'agradaria, perquè ara mateix l'equip està en bona dinàmica, entenc, els resultats han d'arribar, i jo crec que seria bona data per jugar. Aviam, els nanos volien jugar ara, volien jugar perquè dius, tenemos ganes, però clar, jo també els he dit, nois, hem de ser aquí...
El camp estava molt malament ara,
Està molt malament, ja el José Luis arribava, a l'aigua li arribava els turmells, no? Ells volien jugar a tota costa, ells també a segones parts, ja et dic, baixen, llavors el seu futbol havia sigut pilota endavant, però bueno, no veig el Montserrat Igualada un equip dolent, vull dir, ni molt menys, no. Un equip intens, un equip que mira molt de l'últim dia que ha jugat Joan Ribas, i serà complicat guanyar-lo al moment que toqui. Vull dir, és un equip que no entenc que tingui tan pocs punts, i que el Piera, per exemple, tingui 25 o 26, és un equip que serà molt difícil.
Dos qüestions, en sec variarà per això l'equip, el que passa que avui no era el millor marc pel Sitges tampoc, el camp com estava, tot i que al principi no estava així, però doncs a poc a poc s'ha anat agravant, no?
Sí, clar.
I després sí. Una altra cosa, ells volien jugar dimecres? Ells volen jugar dimecres?
No he arribat a parlar amb ells, però no ho han vist malament. Crec que jugar un dimecres per ells és una miqueta fotut, no? Perquè venen de lluny, és un viatge feixuc, la gent deu treballar, serà tot complicat de lligar-ho, no? Però és el que també deies molt bé, el camp, jo crec que el Sitges, amb el Nico, amb les condicions que està ara, el Sitges necessita el camp sec, perquè li ha passat una vegada que se n'anava a anar i ha tingut que parar-se perquè se li ha parat la pilota al xarco, no? I bueno, el Nico era el primer que volia jugar, no, mister, que jo quiero jugar, tio, que ja sabeu com és, no? Però era lògic, és lògic, pels que esteu mirant el partit, pels que estan jugant, pels entrenadors, per l'àrbit, a més era un àrbit que no tenia molt de caràcter, i em feia patir una mica que s'alinés de les mans també, lògic, perquè jo ho veia, no era un àrbit que apareix al joc, i em feia patir aquest aspecte.
En
En fi, doncs, caldrà doncs, saber la data definitiva d'aquesta segona meitat que falta per disputar-se d'aquest momentani Sitges 1, Montserrat Igualada 1. Mentre això no passi, doncs, el Sitges haurà de mirar ja el proper partit, que serà el proper 14 de desembre al camp ni més ni menys, Toni, que de la Granada, un equip que està en aquesta zona noble de la classificació.
Sí, 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 no serà fàcil, serà un partit complicat.
Sí, sí.
El que passa que és una Granada que s'esperava molt més, i doncs ara no és aquell equip que tothom esperava, però és un molt bon equip.
4:42, seguim repassant més resultats d'aquí uns moments, els marcadors dels equips de la Blanca. Doncs anem a veure quants partits van poder jugar amb els equips de la Blanca en aquest cap de setmana tan especial, meteorològicament parlant, entre la llevantada, la pluja, en fi, un cap de setmana bastant negatiu en aquest sentit. Però bé, en qualsevol cas, saludem a l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Un dels equips que, per exemple, no va poder acabar el seu partit va ser el juvenil A, que al minut 64, minut 19 de la segona, més o menys, va haver de suspendre el partit perquè va caure una aiguat ahir a la tarda, amb resultat momentani de 1-0.
Correcte, i veiem si a la represa podem continuar mantenint aquest resultat i ens fem amb aquests 3 punts que tenen els primers a casa.
Seria molt important, seria, com molt bé deies, Isidre, la primera victòria a casa, tot i que recordem que la Blanca jugarà amb aquest divendres a partir de 8:45 un altre partit pendent, bé, no sencer, sinó 45 minuts que li queden la segona part amb el Prat. Aquí serà més difícil perquè hi ha un 0-2 en contra.
Sí, aquí ja comencem amb un avantatge bastant important i
l'empresa és més complicada.
Ja estarà la cosa més complicada.
Molt bé.
Però tot i això que dèieu vosaltres, ja m'ha agradat aquesta jornada. 11 victòries, una derrota, un empat i 2 suspesos.
Home,
o sigui que
déu-n'hi-do.
Repetim-la.
Déu-n'hi-do. Doncs benvinguda pluja, no?
En el
vostre, en el vostre cas. Vinga, doncs hem començat per aquest partit, o aquests minuts que falten per jugar d'aquest Blanca Suburgavà, recordem, amb marcador momentani favorable a la Blanca per 1-0. La resta de resultats, Isidre?
Mira, anem a continuar pel juvenil B, que es desplaçava el diumenge a les 12:30 del migdia per jugar contra el Vilanova i la Geltrú B. El resultat va ser molt positiu per nosaltres, un 2-4, tot i que també va haver-hi una suspensió temporal d'un quart d'hora, 20 minuts, per la pluja que ha caigut aquests dies.
Mm-hmm.
El cadet A es desplaçava a Cubelles, partit complicat per l'aigua, evidentment, com tots els, i no podia ser d'una altra manera, i es va imposar per 1-3, i tot i així el resultat em comenten que podia haver sigut molt més ampli si no hagués estat per l'aigua. El cadet B, el partit es va suspendre amb el resultat de 0-0 als 10 minuts, o sigui que hi ha res a comentar. L'infantil A es desplaçava, no, jugava a casa contra el Marianao Poblet, i que en un partit bastant complicat de la primera part no el podem ben resoldre fins a la segona per un resultat de 3-2 a favor de la Blanca. L'infantil B no va jugar perquè l'Olivella estava retirat, i ja finalment com infantils, l'infantil C es va desplaçar a Moja per jugar contra el Basoler de la B, i en un partit també complicat per l'aigua es va desfer amb un 0-3 dels locals. En categoria L20, l'Alivina es va desplaçar a Vilanova per jugar contra el Barça, Vilanova i la Geltrú A, i aquí és l'única derrota que tenim aquesta jornada. Es van portar un resultat de 4-3, tot i que el partit anava guanyant a la mitja part. L'Alevi B es va desplaçar a Sant Joan d'Espí contra el Joan d'Espí B a les 12:30 del dissabte i va aconseguir un resultat positiu de les circumstàncies, després d'anar un 0-3 en contra la mitja part, per 3-3. A l'Alevi C jugava Pinsbens a les 4:15 del dissabte i, degut a l'aigua, tot i amb això, es va imposar per 4-2. L'Alevi D es va desplaçar al camp de l'Espiralla per jugar contra el Risto Stoikov el diumenge i es van portar un partit per 0-3, aprofitant les arribades i una bona defensa, segons ens comenta el seu entrenador. I finalment, l'Alevi E, jugant a Pinsbens, es va, amb un partit tranquil·let, es va imposar per 9-3 contra l'Hortonenc. En categoria Benjamín, els quatre equips van guanyar. El primer, el Benjamí, jugava a casa el diumenge a les 10 del matí contra el Prat, va tenir un resultat de 2-0. El Benjamí B també jugava a Pinsbens dissabte a les 12 del migdia contra el Base d'Arbós i va continuar amb la seva tònica de guanyar partits per 6-0 i continua líder. El Benjamí C es despassava a Moja també per jugar contra el Base Olèsola A i va aconseguir un gran resultat, segons en comenta el seu entrenador, per 0-3. I finalment el Benjamí D jugava a casa contra la Noia C i es van refer de la setmana passada un resultat de 0-9, guanyant aquesta setmana per un resultat contundent de 11-0. I aquí està tota la jornada d'aquest cap de setmana.
Uh-huh. Que, com dèiem, malgrat la pluja i el mal temps, déu-n'hi-do els partits que s'han pogut disputar. I això sempre va bé, tenint en compte que no arrossegues partits pendents.
Correcte.
Perquè allò de trobar dates, segons com, doncs costa molt. 4:48, fins aquí el repàs dels resultats dels equips de la Blanca. Isidre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, adeu-siau.
Adeu.
Encarem, per tant, la recta final del programa d'avui. Encara ens queden 12 minuts mal comptats. Abans no arribem a les 5, hem de parlar encara de bàsquet, del que ha estat, sens dubte, una bona jornada per als equips sèniors del bàsquet Sitges. Si parlem de la primera catalana en el seu grup segon, jornada número 11, parlarem, evidentment, de la 11a victòria consecutiva del sènior A, que es va imposar a la pista sempre complicada del Club Bàsquet Alpicat per 74-77. Victòria, com els dèiem, en una de les pistes més complicades de la categoria, a manca de 5 minuts, el conjunt d'Edu Piñero, que duia un avantatge prou còmode de més 10. Al final, doncs, com dèiem, victòria per 3 punts, i allò que es diu, no sempre es pot guanyar de 20. I com els dèiem també, 11 triomf consecutiu en aquesta jornada que, bé, hem de destacar la derrota del Coll Blanc, del segon classificat, que va perdre 66-63 a la pista del Molins de Rei. Per tant, el Sitges ara ja li treu dues victòries d'avantatge al conjunt de l'Hospitalet. Proper partit ja no serà fins al cap de setmana, no aquest, sinó el que ve, el del 13 de desembre. Com dèiem, aquesta ha estat una bona jornada per als altres dos equips sèniors. A la tercera catalana, grup tercer, partit també de la 11a jornada, victòria del sènior B 42-53 a la pista del Club Bàsquet Castellbisbal. És la 5a victòria que aconsegueix el conjunt entrenat per Galdric Bové, i amb el Galdric, doncs, volem parlar en els minuts que segueixen. Galdric, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'equip ja es troba més còmode a la categoria?
Sí, és un equip nou, només segueixen 4 jugadors de l'any passat i bé, amb aquest canvi d'entrenador que també hi va bé, ara suposo que es comença a sentar en el joc i en el treball i espero que la gent apareixin els resultats.
Uh-huh. Un equip que, no oblidem, ve de guanyar pràcticament tot el que es podia guanyar la temporada passada al campionat territorial i que afrontava aquesta tercera catalana, suposo que amb bones expectatives, no? Després va passar el que va passar, la marxa de l'Òscar, el fet que tu, doncs, agafessis l'equip. L'equip, uh-huh, a poc, una miqueta s'està situant, s'està ubicant?
Bueno, cal dir que l'any passat comptàvem amb la presència com a jugador de l'Edu Piñero.
Sí, clar, aquest és un plus important.
Peça fonamental, però bé, aquest any, aquest dic, no? Hi ha jugadors amb 17 anys, 20, 22, vull dir, és un equip jove que es pot treballar i sí, ara jo penso, ara aquest cap de setmana hem encadenat la segona derrota i segona victòria consecutiva, que sempre anàvem guanyant, perdent, guanyant, i bé, ja esperem que aquesta sigui la línia. La llàstima és que ara ve el pont i esperem que no, que no afecti gaire.
És la cinquena victòria que aconseguiu.
Exacte.
Per tant, sembla que l'equip, com dèiem, ha trobat una miqueta la línia. En qualsevol cas, parlem d'un procés mutu d'adaptació, no? De tu personalment, Galdric, cap a l'equip i de l'equip cap a tu.
Exacte. També, doncs, amb l'Òscar hi havia una manera de fer i, bueno, un entrenador nou que arriba també vol posar-hi cullerada de la seva part i bé, esperem que tot vagi bé i que els jugadors s'adaptin a les jugades, a la filosofia, a les idees i tot vagi endavant.
Quin ha de ser l'objectiu o quin ha de ser, o entens tu, Galdric, personalment, que ha de ser el paper de l'equip aquesta temporada, la tercera catalana, després, repeteixo, del que va ser una magnífica temporada passada?
Bé, com et deia, amb un equip diferent i jove, en principi la idea era no patir mig de taula, però bé, era un equip, jo crec que hi ha molta qualitat i era un equip que podia aspirar perfectament a un ascens. El que passa que ara ja tenim al sac 6 derrotes i a la tercera, doncs, 6 derrotes són moltes i només poden optar les dues places, em sembla, les dues primeres a un ascens, i això queda una mica lluny, però bé, aviam, en principi de quedar de quarts a setens, però bueno, a mesura que vagi avançant la temporada, doncs veurem les expectatives que i els límits on podem arribar.
Fixa't com canvien els objectius, de pensar que pots lluitar per l'ascens, una miqueta el que la pròpia competició et col·loca, a perdre els primers partits, a viure una situació de canvi d'entrenador, i bé, ara una miqueta, com deies, Galdric, el fet de que potser aquestes 6 derrotes ja comencen a passar una miqueta, alhora, això sí, de lluitar per les primeres places.
Sí, exacte, però bé, aviam, com el que et dic també, que és un equip jove, hi ha jugadors que també estan entrant en dinàmica senior A, també és un equip una mica segueix sent una mica de formació amb alguns jugadors, de treballar fora els entrenaments, treballar conceptes, i bueno, ja veurem a mica en mica aviam on podem arribar.
En qualsevol cas, m'agrada la idea aquesta de que el sènior B sigui un equip format majoritàriament per jugadors joves.
Sí, sí. O sigui, el jugador més gran em sembla que té 29, però ja et dic, els de més ronden 22, al voltant de 22, en algun de 17, vull dir, joves.
I suposo que objectiu d'uns quants d'aquests jugadors tenir també els seus minutets, tot i que és molt difícil, el sènior A.
Ah, exacte. Sí, no, tenim contacte permanent amb l'Edu Piñero i sempre parlem i ara mateix hi ha tres jugadors que estan entrenant sovint amb el sènior A i fins i tot alguns han disputat ja alguns minuts a primera catalana.
Cosa que, evidentment, això suposa un al·licient afegit a aquests, aquests joves jugadors. 4 i 54, 5 minuts gairebé mal comptats per arribar al punt de les 5 de la tarda. Galdric Bové, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada. Enhorabona per aquestes dues victòries consecutives. Com deia, serà potser llàstima que acabi l'aturada, perquè l'equip sembla que havia agafat la confiança i la dinàmica, però bé, que no es trenqui en qualsevol cas.
D'acord, gràcies.
Bona tarda.
A vosaltres. Adéu.
Bé, amb Galdric Bové, tècnic del sènior B del bàsquet de Sitges, aprofitant aquest bon moment pel que sembla haver-se instal·lat l'equip del sènior B, sobretot arran d'aquesta segona victòria consecutiva, aquest 42-53, com dèiem, a la pista del Club Bàsquet Castellbisbal. I també un molt bon resultat, el que va aconseguir el sènior femení, aconseguint també la seva segona victòria consecutiva, en aquest cas, victòria 53-65 a la pista del Club Bàsquet Sant Cugat. Cada setmana aquest acabé també de descans per al món de la cistella. Encarem ja aquests minuts finals del programa repassant el que ens queda en matèria de resultats. Per exemple, si parlem de futbol femení, doncs destacarem que el primer equip del Sobrense va afrontar la 11a jornada del campionat de Lliga amb una victòria 0-1 al camp del Sant Vicenç Associació Esportiva. Únic gol de Judit Puig a la mitja hora de joc que li ha suposat al Sobrense, doncs, aquesta nova victòria, aquest setè lloc a la classificació amb 12 punts. A la segona divisió, a la Vi Infantil, jornada número 9, derrota en aquest cas del Sobrense per 4-0 al camp del Martorell Associació Esportiva. I a la segona divisió, Benjamí Alevi, també partit de la novena jornada, victòria contundent del Subo amb resultat de 1-7 al camp del Viladecans. En aquest cas, el Benjamí Alevi del Sobrense és segon a la classificació, només 3 punts de l'actual líder, el Levante Les Planes. Resultats també del món del rugby. Si parlem, per exemple, de la fase prèvia sub-18 de la jornada número 8, victòria contundent del sub-18 del Rugby Club Sitges, que va guanyar 3-52 al camp del Castelldefels. A la divisió d'honor catalana, grup D, jornada número 7, victòria, en aquest cas més ajustadeta, 16-23 del sènior B al camp del Carboners de Terrassa. Atenció, perquè el sènior B es troba només una sola victòria d'aconseguir plaça per al play-off d'ascens de categoria. I finalment, a la divisió d'honor espanyola, grup B, jornada número 10, derrota contundent del primer equip del Rugby Club Sitges, 49-12 al camp del tercer classificat del Club Rugby Sant Cugat. Aquesta derrota fa caure el Rugby Club Sitges fins al penúltim lloc de la classificació, amb 2 victòries i 8 derrotes. I si parlem d'hoquei patins, parlem, Toni, d'un mal resultat del Club Patí Sitges. 7-5 va perdre el patí a la pista del Monjos. Parlàvem divendres, si recordes, dels números que tenia el Monjos, amb una victòria només, penúltima la classificació, i va el Sitges i perd.
Sí.
No sé si producte d'aquesta dinàmica
o
afectat encara per l'1-9 amb el Castellet.
Aquí. Le va fer mal la goleada del Castellet perquè pràcticament li deixa amb poques solucions, però clar, aquesta derrota també doncs lo priva més d'aquestes mínimes solucions que tenia, com a mínim de quedar el més dalt possible, però clar, perdre la pista del Monjo doncs no passava pel cap de ningú.
Evidentment, no entraven als plans, evidentment aquesta derrota, repetim, per 7-5 del conjunt de Josep Fuster, que l'allunya, com assenyalàvem, si cal, una miqueta més d'aquestes opcions que ja eren poques de lluitar per l'ascens. Tenim, però, altres marcadors dels equips de la base, per exemple, l'infantil B, que va perdre a casa 7-8 amb el Masquefa, el Prebenjamí, que va guanyar 4-2 al Club Patí Vilafranca, o el Júnior, que va sumar un puntet gràcies al 4-4 amb el Club Patí Vilanova. Pels equips que jugaven fora, doncs derrota del Benjamí 14-4 a la pista del Horta, victòria en canvi de l'Aleví, que va guanyar 1-3 a la pista del Club Patí Vilanova, i victòria també de l'infantil A, que va guanyar 7-9 a la pista del Piera. Resultats del món de l'hoquei patins que ens posen al punt i final aquesta edició d'avui, 1 de desembre de 2014, del temps de descompte. Tornarem dimecres a la tertúlia Pilotes Fora. Toni, gràcies.
Molt bé.
I a vostès, moltíssimes gràcies de nou per fer-nos confiança. Els emplacem, com els dèiem, a dimecres a partir de les 4. Adéu-siau.